1, 2, 3, 4.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Pep i Paula, molt bon dia.
Què tal? Com anem?
Bé, anem fent?
Bon dia.
I vosaltres?
Bé, també.
Bé? Com heu passat la setmana?
Bé, normal.
Sí? No, tirant, com a metge de Ribes.
Sí? Tu no has tingut mal de panxa, Molés?
Pues sí que...
Sí?
Sí que he tingut mal de panxa, ara que ho dius.
Per
vaig
què?
Vaig anar a fer uns calamars a la Romana.
Ah, jo no parlava d'això, eh?
Ah, però... sí, vaig anar a fer uns calamars a la Romana a Can Roca.
Sí?
No al celler, sinó al costat. I bé, em vaig menjar potser una miqueta massa, però bé, molt
I
bé.
Formatges, no?
Sí,
no ve el mal de panxa, no?
Sí, també em vaig menjar una miqueta massa, sí. Això del Lactium, clar, en tens tants que no pots triar.
Però també vas menjar arròs bullit aquesta setmana.
També vaig menjar arròs bullit,
sí. I anxoves de l'escala.
I anxoves
però,
de l'escala.
Però, escolteu, què vol dir això?
No
sé. Expliqueu més detalls.
Clar, aquesta noia que clar, que... Per què la deixes marxar de Barcelona?
Sí, sí.
No para.
No, els detalls, res, no cal detalls.
No cal detalls. Però el que sí que sabem és que vas anar Lactium, et vas posar les botes...
Sí, molt bé, els formatgers catalans, molt bé, dono fe. Sí.
En vam parlar la setmana passada al suplement, ara el que fem per arrencar aquest espai de cuina, de gastronomia al suplement, és saludar algú que com nosaltres a aquesta hora està despert. Maria Àngels Jacas, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
La Maria Àngels és cuinera i propietària, juntament amb la Lu, del restaurant Mari Lu a l'Escala, a l'Alt Empordà. I a la Maria Àngels tothom li diu Meri, doncs nosaltres també li direm Meri. Meri, a veure, què fas despert a aquesta hora?
Sí, aquí preparant ja el dia per fer els arrossos i les anxoves del migdia.
Per tant, els diumenges, quan arribes al restaurant, toca fer això, eh? Avui, paella, arrossos...
Jo crec que és de les poques cuineres que tenim a Catalunya que a quarts de set estàs desperta.
I en diumenge, que no tanca mai.
Som molt matinera.
Molt matinera. Sabem que al restaurant Marilú la gent hi va sobretot per menjar l'anxova picant. Què és això?
Exacte.
Com ho prepareu?
Això és una anxova fresca, és un plat que me va ensenyar un pescador, l'Antonio, que és una anxova que l'esganyem i la fem a la paella amb oli, all, bitxo i vi blanc.
Oh.
És l'angula del pobre, és que li dic jo.
Clar.
I jo tinc entès que vas a comprar la llotja de l'Escala, si falta alguna cosa, doncs ja vas a Roses o vas a Palamós, però
exacte.
Amb quins peixos cuineu? Perquè crec que no són els peixos que normalment coneixem.
No, nosaltres, a part de l'anxova i la sardina, que és un molt conegut, treballem amb peixos no tan coneguts com pot ser l'espet, la lletja, el galtarroig, el trencamps...
Jo
necessitaria un diccionari,
sí,
perdoneu.
Però són peixos d'aquí, molt bons, no tan reconeguts,
clar.
Però...
Són d'aquella tipologia dels peixos que en diem peixos low cost, peixos sense preu, però que són d'una alta gastronomia.
S'ha de fer molta pedagogia en aquest sentit, perquè sempre anem a les espècies més sobreexplotades amb tot el que implica.
Sí, sí.
Però tenim peixos de gran qualitat aquí, vull dir, no són molt coneguts.
Clar.
Fins i tot n'hi ha un, la maqueta, que és una sardina petiteta, que no és ben bé, que és també un peix blau, que per fer així el picant com l'anxova, també surt molt i molt bo.
I a casa teva, el Merilú, és un d'aquells restaurants, jo crec que la gent li agrada anar i no haver de mirar la carta, sinó que surti la Meri i... Meri, què ets a menjar avui, saps? Que això és molt bo, no?
Només els nens petits miren la carta perquè hi ha fotos de nosaltres a la part de darrere. Només els petits, els grans es deixen recomanar sempre, normalment.
I suposem que la gent és això el que, diguéssim, troba que hem de valorar tant, no? Anar a un restaurant i allò que sempre diem és que estar com a casa, però tu literalment estàs a casa, no? Em sembla a mi.
És casa meva, sí, és casa,
és casa
nostra,
teva, no?
La casa de la Lluïsa meva, i l'hem convertit en restaurant i intentem atendre la gent com si vinguessin a casa, saps? I els hi donem el millor que tenim.
Marilú, digue'm un parell d'arrossos que
avui
trobar a la carta, va. Que
avui
tinc
un arròs de carxofes amb marisc.
Oh.
I després la versió nostra, que la fem mixta, amb una mica de costelló de Port d'Urop i salsitxes de Port d'Urop.
Oh. Mare meva, ja podem plegar.
Carxofes i marisc. Bé.
Ja
bé.
Podem plegar.
Doncs anem a l'Escala.
I costelló i salsitxes.
Doncs, Mari, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquestes hores del matí al suplement. La Mari és cuinera, propietària del restaurant Mari Lu a l'Escala, a l'Alt Empordà, i ens ha fet obrir la gana amb aquests arrossos que avui servirà al seu restaurant. Bona feina i bons arrossos, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Adéu, Meri.
Adéu, a reveure.
Adéu.
Adéu.
T'has animat, eh?
Sí. És que mira, saps allò? És divertit, això. L'aigua així de bon dematí és com una...
Veus? Quin ritme té el Noguer?
Ja veuràs, ja. Acabarem la temporada que portarem la guitarreta aquí.
Escolta, avui...
Puc portar la Sansonia l'últim dia?
Sí, pots fer el que vulguis.
Val.
Carta blanca. Escolta'm, avui parlem d'un tema que, vaja, que m'agrada especialment, sobretot per aquesta vinculació entre alimentació i moviment migratori, no?
Mm-hmm.
De com està vinculat i de la manera com les persones que han de fugir de casa seva per raons econòmiques o conflictes bèl·lics, doncs porten la cuina com un fet identitari que els fa tornar, doncs, al...
Sí.
Vaja,
sí, sí.
El domicili perdut, no?
Ara, sí, ara estava pensant que igual per ells és com aquella Magdalena de Prus, que sempre recorrem a ella, però que ja tots ens entenem, no? Com aquella cosa de la nostàlgia d'agafar aquell plat que et transporta segurament a moments millors, no? Perquè moltes de les persones refugiades, evidentment, no abandonen casa seva per gust, sinó que ho fan per obligació,
no?
I ens hem inspirat una miqueta avui amb una iniciativa que jo crec que és molt bonica, no? Que fa la CEAR, que és la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, que es diu Acoge un plato. Ells el que volen és una mica interpel·lar des de la cuina, no? Des de la gastronomia, des dels plats, evidentment el problema dels refugiats, que encara és una qüestió present i preocupant, i molts es preguntaran i què té a veure els refugiats amb la cuina, no? Però precisament és això que estem dient ara, no? Aquest poder que té la gastronomia i els plats d'unir cultures, d'establir un vincle emocional d'allà on vens i on vas. De fet, tenim un espai aquí al programa que acabem amb això dels esmorzars del món,
sí, i tant,
que generalment són gent que viuen aquí a casa nostra i que sempre quan t'expliquen aquest esmorzar ho fan amb un punt de nostàlgia, no? Com recordant, diguéssim, i també ens passa quan viatgem, no? Us passa quan esteu fora de casa. Que el que, oh, quan porteu 2 setmanes, el que més... Després explicarem per què, que té una explicació.
Menjaria una patata amb, no?, amb bajoca.
Exacte, doncs...
I te'n vas a qualsevol part del món i vols fer pa amb tomata.
I dius, no, aquí no.
Doncs imagineu què ha de passar, no?, amb les persones refugiades, amb els immigrants.
La iniciativa aquesta Acoge un plato ha fet un petit receptari elaborat per 11 refugiats, 11 persones que han hagut de deixar casa seva, doncs, per aquestes raons, per raons de guerra, econòmiques, etc. No?
Sí, sí.
Que també pensant, en definitiva, tots ho som, immigrants, no?
Jo, no?
O jo?
No, o tu, sí.
Jo ara jo soc de la Garrotxa. Jo intento...
Al final, el moviment de persones és el que ha marcat la història de la humanitat, per tant...
No, i fixa que aquí hi ha una cosa molt, molt curiosa, no? És a dir, per una banda tenim... Ara estem parlant d'acollir un plat, d'això, i per altra banda tenim aquest esnobisme de la cuina ètnica que sembla que no puguem sortir d'unes fronteres podríem dir psicològiques i gastronòmiques establertes, no? És a dir, la gent pensa en plats, diguem-ne, de fora i tothom pensa en el mateix. I, en canvi, la cuina més autèntica l'has d'anar a buscar a vegades als llocs més, diguem-ne, els indrets més recòndits que podem tenir a Catalunya.
I que hi ha molta diversitat fora d'aquests plats més comuns.
I tant. Això són 11 persones refugiades que amb bona voluntat, diguéssim, han triat els plats que ells podríem dir més enyoren, no? Marroc, Síria, Afganistan, Mèxic, El Salvador, diferents països, amb plats que alguns en sonaran més que d'altres, la pastela marroquina, l'arròs amb coco, el baba ghanoush, la carpa amatieke, els tacos... Bé, records que això que dèiem, que la majoria d'aquests plats segurament tenen aquests refugiats i amb la idea de que la cuina, evidentment, és una realitat cultural, de que conforma una societat, que això és bastant
això
important.
D'això em parla, d'aquest vincle emocional amb la cuina, Pius Alibek, cuiner,
sí,
filòleg iraquià, al llibre Arrels No Nòmades, on estableix aquesta connexió amb els plats que li cuinava, doncs, la seva mare, no?, i que l'han fet retornar a través del gust a casa seva. No?
I sobretot per la vessant gastronòmica, en aquest cas, jo crec que són ells els que ens han de, sobretot, han de fer la gran divulgació d'aquesta cuina. És a dir, per ells és la cuina recuperada, però per nosaltres és l'autenticitat de la cuina dels seus països, saps? Perquè avui en dia aquí te'n vas a qualsevol lloc de Barcelona que facin un plat fora de la cuina catalana i tu no saps de quin punt d'autenticitat té aquell plat, saps? Jo crec que això és molt bo, és a dir, hauríem d'anar a buscar les arrels de la cuina, en aquest cas, diguem-ne, ètnica, a cada indret d'aquests d'aquí, i no en un restaurant a vegades.
I hem pogut parlar, no?, amb una persona refugiada que ha participat en aquest projecte, a Coge un Plato. Ella es diu Imane Abuljassan, és marroquina, és de Casablanca, i ella es va veure forçada, obligada a deixar el seu país per una història, bé, tortuosa d'enganys matrimonials. Va agafar la seva filla, va demanar protecció i refugi a Espanya, viu a Madrid des del 2006, i a ella li preguntava això, com d'important és la cuina del Marroc ara que no està al Marroc.
Es muy importante porque para mí la comida une la familia. Es la hora de comer, toda la familia está juntos. Para mí es muy especial porque todo el rato estaba con mi madre. En la cocina, cuando comimos, ella me enseña cada receta. Mi madre me enseñaba casi 60 platos. Cada uno tiene su día especial de comida día a día, y también algunos días de festivos, Pascuas marroquíes, en Ramadán también. Todos para mí especial porque he preparado con mi madre.
Mm-hmm. Imagina't, 60 plats, i ara que m'hi ha fet pensar la Imane, aquesta setmana ha començat l'època del Ramadà.
Sí, 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 sí. Ella, sobretot en aquest receptari, ha inclòs un plat, diguéssim que evidentment li va ensenyar la seva mare i que té una especial estima, perquè és un plat a més de festa, eh? Que és la pastela.
Lo hacemos en Marruecos, en bodas, en cumpleaños, en recibe un invitados especial o Navidad. Es un plato dulce y salado y muy rico porque lo hacemos con almendra y pollo, y también no solo de pastela de pollo, lo hacemos de muchas maneras, de marisco y pescado. Normalmente lleva pasta de brick, pero yo he hecho en este programa de pasta de filo.
Déu-n'hi-do, i a més amb moltes espècies, segurament.
Sí, jo el vaig estar fa 10 anys, precisament a la seva ciutat de Casablanca, l'últim dia meu de viatge al Marroc, que vaig guardar uns pocs diners per tastar una pastela, vaig entrar a un restaurant i vaig dir una pastela, i el senyor del restaurant em van dir, i el seu company, dic, no, una pastela, només tenim diners per fer-ne una, i ens la van partir, i bueno, és que no m'estranya que la Imane hagi triat aquest plat, és fantàstic.
És un pastís, eh? És un pastís.
Sí, sí, molt cruixent per fora i per dins té aquest farcit de pollastre, però la curiositat és que a sobre li posen aigua de sahar, sucre glaç, canyella, llavors realment és dolç i salat, sí, sí, alhora, eh?
És sensacional, eh? Sí, sí. És aquella cuina que aquí moltes vegades la gent, quan tasta algun plat, diguem-ne, dolç i salat a la vegada, ens diu, hosti, que sou raros els catalans, no? I dius, escolta'm, has tastat mai la pastela marroquina? I llavors és quan et dones compte que al món hi ha altres cultures que també fan aquesta barreja. Mama, je pense à toi, je t'écris. Trois étoiles à Kazan. Tu vois, faut pas que tu t'ennuies.
Vinga, l'aigua, ara.
Toi, un peu d'argent.
La crisi dels refugiats és una crisi que continua activa. Només cal veure què passa al Mediterrani, què ha passat amb tots aquells refugiats que venien de Síria, que s'han quedat estancats als camps grecs o també a la frontera amb Sèrbia. És una situació realment lamentable per totes aquestes persones que fugien d'un destí de mort. Però, clar, històricament els pobles, com dèiem abans, no, s'han mogut d'un lloc a l'altre, i per això la humanitat ha pogut tirar endavant, no?
Sí, i per això tenim els plats que tenim, que moltes vegades apel·lem a la història, però la història demostra que els pobles efectivament es mouen, i que a vegades plats que creiem tan propis o tan típics, doncs són resultats de cultures llunyanes. El ramen, que és el plat més consumit al Japó, és xinès. El tomàquet, que és un bàsic de la culinària italiana, els italians el van adoptar quan els espanyols el van portar. Sant Esteve, els catalans, tenim els canelons,
sí,
que evidentment és una l'adaptació d'un plat italià. Diuen els que ho han estudiat que, clar, van arribar molts cuiners italians aquí, van desembarcar als restaurants de Barcelona, es van començar a ensenyar cuina i d'aquí hem adoptat els canelons, que són italians, no? O el bacallà, que és un ingredient tan, tan, tan important, no?
Però aquí el Mediterrani de bacallà no n'hi ha gaire.
Ve, ve del nord d'Espanya i del nord d'Europa. O sigui
tot i que bacallà no, però si mirem el Sensuí, per exemple, hi ha receptes amb salmó dels rius catalans. Llavors,
quan
no en tenim,
salmó,
però el 1320 i pico sí que n'hi havia de salmó, eh? Mm.
Sí, passa això, no?, que quan algú ve de fora, diguéssim, també l'altra persona té curiositat per saber què mengem i nosaltres, si som això, curiosos i vitalistes, doncs també voldrem saber què menja l'altre, no?
Clar,
és com mutu interès.
Abans ho comentaves, Paula, una de les coses que ens passa quan viatgem i estem molt temps a fora és que hi ha un moment... quan portes 15 dies o així fora de casa, que trobes a faltar...
T'enyores, no?
Aquell gust, no? Una verdureta, un pa amb tomàquet...
O si no, una pizza, que és una cosa que està arreu del món, no? Les pizzeries, i que ja et canvien el xip del Ras el Hanout, que és fantàstic, però quan portes al Marroc 3 setmanes ja no en vols saber
per què passa això?
Sí, és una pregunta interessant, no? Perquè trobem... El que més trobem a faltar és el menjar. I com... És una pregunta, bé, que jo no sabia massa contestar, li he fet algú que hi treballa a fons amb això. És Joan Ribas, investigador de la Fundació Alícia i professor a la Universitat de Barcelona d'una assignatura que es diu Alimentació i Migracions dins el grau de nutrició humana i dietètica. I per què, Joan, el menjar és el que més enyorem quan no vivim al nostre país?
El que mengem ens identifica, o en qualsevol cas podríem dir-ho al revés, ens identifiquem a través del que mengem. I nosaltres creixem i ens construïm al voltant d'una cultura alimentària determinada. És molt possible que els costums alimentaris siguin els últims que les persones migrades tendeixen a perdre, perquè són els que els mantenen amb un major, diguéssim, contacte amb el seu país d'origen, amb la seva terra d'origen. Poden canviar de llengua relativament fàcil, poden canviar de manera de vestir relativament fàcil, però en canvi, diguéssim que hi ha una major resistència a mantenir aquestes tradicions culinàries perquè al cap i a la fi és el que el connecta, la seva memòria, amb la seva terra d'origen.
Clar, és el gran element identificatori, no?
El poder de la cuina, que
sí,
sempre ho diem.
És aquest vincle a l'arrel que tenim, el sabrós de la memòria, a la recuperació, és el record. Clar, això no ho podem perdre. Mm.
Tot i sí que és cert que en aquest món globalitzat en el qual vivim és molt més fàcil ara tenir accés a productes d'altres països que abans això no passava.
Sí. Hi ha i després
supermercats estan... especialitzats, etcètera,
sí.
No?
Però jo penso que no és el mateix, eh? És a dir, a mi
però
passat...
poder recuperar o cuinar amb un producte que et ve directament del país d'origen...
Però no, trobo que no és el mateix. A mi em passa el contrari, no? És a dir, me'n vaig a un país, menjo alguna cosa determinada, o bec una beguda, o menjo un formatge determinat, el compro, arribo a casa, convido a la gent, i quan em menjo aquell tall de formatge o aquella beguda... no té el gust que tenia aquell indret.
No, però, clar, el context hi fa molt.
Sí, clar, evidentment.
Però per aquestes persones que estan fora, poder accedir a una botiga o a un supermercat especialitzat i aconseguir aquell producte que és l'elemental per cuinar un dels seus plats, home, això és important, no?
Sí, jo tinc uns veïns indis que els veig amb la seva scooter i allà, entre cama i cama, porten un sac, jo no sé de quants quilos, 15 o 20, d'arròs basmati. Jo, clar, crec que ells es deuen riure bastant quan veuen les nostres bossetes. Els nostres paquetets d'arròs basmati. Bé, no sé on el van a buscar, però la qüestió és que el van a buscar.
Clar, però per ells l'arròs basmati és per nosaltres com el pa,
sí,
no?
Sí.
Hi ha una cosa molt interessant amb això, i és com arriba a canviar la fesomia dels pobles que tenim a casa nostra. És a dir, jo tinc la gran sort de viure a davant, al costat tinc camps i tinc horts, i vas passejant una miqueta i te'n dones compte quan aquell camp que un any hi havia blat de moro, ara hi ha una planta que no coneixes i que hi ha un senyor gran, un avi, que li diu amb aquell senyor, diguem-ne, de pell fosca, li diu, escolta'm, què hi plantes aquí, no? I l'altre diu, ocre, i l'avi diu, i això que hi és, no? Esclar, això és, jo crec que també és maco, perquè això ens ajuda a enriquir la nostra cultura gastronòmica.
I tant, i tant.
Però és curiós això que deies, Pep, que de fet tenies molta raó, que també els hi passa als immigrants, clar, que el que al final acaben trobant a faltar no és tant l'ingredient concret, com l'arròs basmati que el meu veí va a comprar no sé on, ni la recepta específica, perquè la pots reproduir, sinó és una altra cosa. I això és el que ens explica el Jordi Ribas.
No és tant el menjar en si, sinó que el que ens trobem que és més rellevant és la companyia, amb qui ho menja, la manera en com ho menja. Ens trobem que hi ha molts països o moltes persones emigrades d'altres països que potser el que no troben tant a faltar els ingredients o els productes o els plats, i sí, diguéssim, el context sociocultural en el que desenvolupaven aquells àpats. El fet de que ho menjàvem els tiets, els germans, els cosins, els veïns, els amics, és a dir, la idea de la comensalitat.
La idea de compartir, la que ens deia Joan Ribas, investigador de la Fundació Alícia i professor de la Universitat de Barcelona, amb aquesta assignatura tan, vaja, tan interessant, eh? Alimentació i migracions.
Ens podem adaptar fàcilment allà on estem, però clar, és el que deia la imame, que l'escoltàvem, que recordava, que recordava ella. Ella recordava la seva mare ensenyant-li les receptes. Vull dir que el que trobava a faltar no és tant cuinar la pastela, que ja ho fa aquí, sinó el que implica, no?, aquesta cosa social, no?, d'unió que té la cuina. I després, quan ens movem pel món, també tenim allò tan curiós que són les preferències i les aversions, no? Perquè aquí mengem cargols i després, quan algú es fot un cuc, ens posem les mans al cap, que dius, bé, no sé jo, no? O el Joan Ribas m'explicava que el gazpacho, per exemple, les famílies emigrades de països llatinoamericans no els hi agrada. I dius,
per què,
el gazpacho? Perquè per ells la sopa ha de ser calenta. Llavors tu li dius que això és una sopa freda i no hi ha manera. No,
clar,
no hi ha manera.
Els
codis són diferents.
O xucapà. Hi ha molta gent que no suporta xucapà. I per mi xucapà és una de les millors coses que ha produït la cuina catalana, saps?
Sí, sí.
Interessant. Doncs avui hem volgut parlar d'aquesta iniciativa del CEAR, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Acoge un plato, una manera de connectar, doncs, tota aquesta gent que ha hagut de marxar de casa seva, doncs, amb la cuina dels seus països. Una iniciativa molt, molt maca. Va, anem a saber quina està la notícia de la setmana.
Pret a manger.
A veure, Molés, què ha passat a Londres?
Avui sí, això, anem a... On anàvem l'any passat, sí?
L'any passat?
La setmana passada? Ah, sí, home, anàvem a Israel
i amb el xef.
Home, i el...
Amb el xef de les sabates.
I el japonès.
L'he trucat a veure si volia venir a treballar, però no m'ha contestat.
No, no, el Shinzo Abe encara s'està recuperant. Sí. Bé, avui anem a Londres perquè l'alcalde de la ciutat, el Sadiq Khan, prohibirà la publicitat d'aliments i begudes alts en greixos, en sal o en sucre, en tota la xarxa de transport públic londinenc. Això que inclou? Doncs inclou busos, metros i trens. No només els mitjans de transport en si, sinó també les estacions d'aquests transports. Ell diu que està enormement preocupat per l'obesitat infantil, diu que això és una bomba a punt d'explotar i que vol ajudar els londinencs a prendre, doncs, bones decisions a l'hora de menjar. Home, déu-n'hi-do les dades, no m'estranya, perquè el 40% de nens i nenes entre 10 i 11 anys tenen sobrepès i obesitat.
40%, això és
40%
malada,
és molt. Sí, sí, aquí
a casa nostra com
aquí,
estem?
Aquí estem al 34% amb excés de pes i un 22% amb sobrepès, i després obesitat una miqueta menys, però bé, si ho sumem, també és una barbaritat. A veure com li va, però clar, té alguns peròs, perquè, per exemple, les begudes ensucrades sí que es podran publicitar, les que siguin light, és una Coca-Cola Light, sí, i després també amb cadenes, que no cal que diguem els noms, ja les coneixem, no?, de menjar ràpid, una hamburguesa i una aleta de pollastre, no, però una amanida, sí. Bé, bueno, és una cosa així estranya, és una cosa estranya.
Però al final què trobes amb aquests establiments?
Sí,
majoritàriament, no? Fregits no.
I
després i processats.
Clar, i si fem això també hauríem de dir, escolta-me, i al final de la cistella de la compra, quan anem a un supermercat, allò que estem fent la cua, tot aquell reguitzell de coses prohibides que hi ha ben bé davant de la caixa, allò també hauríem de prohibir-ho, i allà només hauríem de posar enciams. Jo crec més que això no deixa de ser una tonteria infernal que hi ha, que les coses s'han de fer amb educació alimentària.
Començar
des de petits,
l'escola,
ja
no?
Està, és a dir, això, quan es gastaran aquesta gent per fer això? I de què servirà? Trobo, bàsicament, i no sóc dietista, però crec que de ben poca cosa.
Clar, aquí la cultura que puguis aplicar des de ben petit a l'escola, això que deia el sí. Pep,
això
és fonamental,
que
no?
Que dèiem amb l'Aitor Sánchez, el nostre nutricionista de capçalera,
sí,
no?
Tindre sobretot el teu.
Que anuncien el que... Exacte, sobretot
o
el meu.
O és com això que dius tu, no?
El de la tauleta de nit. Sobretot això, que anuncien el que vulguin i nosaltres ja tindrem sentit de l'humor i criteri per decidir on mengem.
Clar, i després de dius això, no? Les begudes light, sí, no? A mi m'agradaria saber que fes una investigació científica què fa més mal, si una beguda ensucrada o una beguda light amb aquest tipus d'edulcorants. Però una investigació ben feta, eh?
Ai, a veure què passa a Londres, doncs. Va, anem a esmorzar, que és hora.
Ja, ja ho he fet jo.
Què esmorza?
I avui, Paula, on anem?
Anem a un país que està dividit en dos, el nord i el sud. El nord és famós pel seu hermetisme, ai, no sabem què es menja per esmorzar a Corea del Nord, però ara sabrem el que es menja a Corea del Sud, que jo crec que deu ser semblant.
Ai.
Me llamo Yunju Choi, soy de Corea, soy cocinera, estoy trabajando desde Canoca. Normalmente en Corea, desayuno es una comida muy, muy importante por día para empezar. Tradicionalmente, nosotros comemos con arroz blanco cocido, una sopa, y kimchi es col o verdura fermentada y hay varios acompañamientos para comer con arroz blanco. Comemos proteína de carbohidrato, toda la mesa que tienen todos los de nutrición dentro para empezar bien del día. Y normalmente desayunamos muy pronto, como 7:30, 8. Para nosotros, desayuno como si fuera rey y luego cenamos como si fuera pobre.
Doncs au, ja ho ha dit la Junju Choi, que treballa al celler de Can Roca. Esmorzar com un rei, tu. Pep i Paula, moltes gràcies.
Apa.
Que vagi bé
la setmana que ve,
sí, tenim més material.
Va, un cafè, voleu?
Sí. I jo no bec cafè.
Ah, no,
ara
no,
escolteu
no,
l'agenda per la setmana. Va, l'agenda, va.
Va.